Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dilluns 30 de setembre, són les 12:05, i miren, una bona notícia entre comillà, m'agradaria que haguera sigut millor, però està prohibida la venda de gossos, gats i furons en botigues des d'este diumenge. Incomplir esta llei implica una sanció que arribarà fins a 200.000 euros. I això no m'agrada tant la notícia perquè si se poden vendre, però seran només criadors registrats, estan facultats per a vendre estos animals mitjançant un contracte escrit de compra-venda. Bé, com els he dit fa un moment, des d'este diumenge la venda de gossos, gats i furons a les tendes de tota Espanya està prohibida i dur a terme una activitat d'aquestes característiques implica una sanció d'entre 50.000 i 200.000 euros. O almenys així ho ha establit la Llei de Protecció dels Drets i del Benestar dels Animals, que ha estat publicada en el Boletí Oficial de l'Estat del 29 de març del 2023, el gros de la qual va entrar en vigor 6 mesos després, és a dir, el 29 de setembre de l'any passat. La norma indica que les botigues no es comercialitzen gossos, gats i furons i disposaran d'un termini de 12 mesos després d'entrar en vigor esta llei per acabar l'activitat de venda d'aquestes espècies, un termini que finalitzava este 29 de setembre. Per tant, a partir d'este diumenge, només criadors degudament registrats estan facultats per a vendre aquests gossos, gats i furons. I poden fer-lo, com bé s'ha dit antes, mitjançant un contracte escrit de compra-venda i entregar els animals en bon estat sanitari i amb els tractaments obligatoris per edat i espècie. Les vendes hauran de comunicar-se al registre d'animals de companyia en el termini de 3 dies hàbils posteriors a aquesta venda. Els gossos i gats hauran de tindre un mínim de 2 mesos en el moment de la venda si es fa des del nucli zoològic declarat com el seu lloc de naixement. i torna l'IVA dels aliments de primera necessitat a partir de demà. És a dir, la caiguda del paquet de mesures anticrisis del govern central suposarà tornar al tipus habituals en tots els productes alimentaris. Així, els productes de primera necessitat, com ara és el pa, els ous, l'oli d'oliva, la llet i els cereals, que estaven exemptes de pagar este impost des de l'1 de gener del 2023, passaran a un IVA reduït del 2% des de el pròxim dimarts, és a dir, l'1 d'octubre, fins a final d'any. D'esta mateixa manera, la pasta, l'oli de llavors, passarà d'un IVA del 5% al 7,5% en el mateix període. Abans que s'aplicaren aquestes mesures anticrisis es pagava un IVA superreduït, que era el del 4% pel primer grup de productes que suposen un percentatge alt de la despesa total de les llars més humils i s'aplicava un 10% sobre la pasta i l'oli de llavors. El paquet de mesures es va anunciar inicialment per un període de 6 mesos, però es va prorrogar en diverses ocasions, l'última el passat 1 de juliol. El Consell de Ministres va anunciar aleshores moment en el que l'IPC dels aliments va tindre una lleugera pujada segons dades de l'INE, que l'aplicació de la mesura s'allargaria fins a final de setembre i que l'oli d'oliva s'incloïa en el grup de béns de primera necessitat. El canvi de consideració pues se pren per a incentivar el consum d'este producte estrella de la dieta mediterrània en un moment en què s'havia triplicat el preu en només 3 anys. Estem parlant de l'oli d'oliva. Segons va explicar la vicepresidenta primera del govern, Maria Jesús Montero, la deu a les rebaixes fiscals en la cistella de la compra respon ara al mandat de la Comissió Europea d'escometre una progressiva revisió dels tipus anteriors de les mesures excepcionals. El final de les mesures coincideixen amb una forta davallada de l'IPC, que s'ha situat en un 1,5%. En fi, que se'ns ha acabat la baixada de la cistella de la compra. Jo no sé si vos, si penseu el mateix que jo, és que jo no he notat aquesta baixada de l'IVA. Igual sí, és que jo sóc maniosa i no ho he notat, perquè a mi m'ha paregut que la cistella de la compra estava caríssima antes i també ara. I com acabarem el mes de setembre d'Orage? Pues amb sol i calor. Durant la matinada notarem un ascens de les temperatures mínimes, especialment a les muntanyes, i de dia continuaran pujant les temperatures i la majoria de les màximes estaran entre els 25 i els 30 graus. L'ambient serà molt càlid a migdia i contrasta amb la matinada en una jornada marcada per l'absència de nuvolositat. Únicament es poden presentar alguns núvols baixos durant el matí al litoral d'ací, d'on nosaltres estem. Els vents seran fluïts i de component est, però de vesprada s'intensificaran pues, al litoral, pràcticament on estem nosaltres ho notarem tot el món, però tenim un cel, i jo no sé vostès com el veuen, jo preciós. Que raro que un dilluns veig el cel preciós. Bueno, pues igual tindrà que preguntar-se si han passat un bon cap de setmana. El meu ha sigut preciós.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Cedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia del 28 de septiembre al 13 de octubre en Oropesa del Mar. Ven y disfruta de nuestras fiestas, toros, conciertos, bailes del mantón de Manila, el pregón, el desfile del 9 de octubre. Consulta nuestro programa de fiestas en www.oropesadelmarturismo.com. Fiestas de la Virgen de la Paciencia, Concejalía de Fiestas de Oropesa del Mar, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
En Mauro Colección Hombre estamos disfrutando al máximo con el Villarreal Club de Fútbol y queremos vestirte con las mejores firmas de Champions como Discuaret, Erno, Hugo Boss, Hackett, Hogan o Harmon & Blaine. Prepárate para triunfar y no te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre en nuestra web y Mayor San Jaime 25, Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Coreplas. Reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Atención, en McDonald's tenemos una nueva joya que te va a hacer la boca agua. La McExtreme Pulled Pork. Imagina la jugosa carne de cerdo deshilachada, nuestra inigualable mayonesa ahumada, todo en un solo bocado. ¿Estás listo para rechupetearte los dedos? Corre a tu McDonald's más cercano y prueba la McExtreme Pulled Pork. Y recuerda que McDonald's Castalia abre hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Me pongo el sombrero para que no se escapen los sueños.
I ara tinc així nosaltres a Paco Bielsa. Ell és el coordinador de Villarreal de l'Associació Castellón contra el Càncer. Bon dia, Paco.
Bon dia, audiència i Susana i companyia.
Paco, em permetis que parlem amb els oients mentre estem en la publicitat, el que estàvem parlant tu i jo?
Tu eres la dueña, així tu manes.
No, anem a fer reflexionar un poc a la gent, és a dir, si volem tindre una qualitat de vida i volem tindre salut, ens hem de cuidar i ens hem de respectar, no, Paco?
Totalment.
Jo estava comentant-li això, Paco, perquè vosaltres sabeu que sou els meus confidents i que jo tot el que me passa vos ho conte, que jo no només puc, jo entre les 2 i les 2 no puc agarrar el telèfon, no puc, de veres.
Ho entenc.
No puc perquè estic en directe, o ja, i sin embargo n'hi ha gent que em telefona, no? I dic això perquè jo no sé què passa, que estem perdent cada vegada més el respecte, Paco. Com hem d'invadir, quan se m'ocorris pensar en algú, una persona no pensa en aquesta persona en un moment donat. No la pots invadir. És caso de que som tan accessibles, no està bé, eh?
L'altre dia comentava en un... Tu saps lo feliç que era jo quan el, on estava el telèfon aquell de Rodeta.
Perquè, claro.
Perquè ara estem pendents del telèfon. Tinc la sensació de que cada un anem a la nostra, que quan se mos ocorris que ara fulano, pues és igual que estiga dormint, que estiga sopant, que estiga sí, parlant sí. En la ràdio, mos és igual. Eixe és el moment que jo necessite quedar. Penso jo, perquè en general crec que mos passa a tots lo teu en més.
Clar, Paco, però gent que és molt propera a mi, és a dir, gent que sap quina és la meva vida.
Sí, però que no pensem, que no pensem. Que... Jo no ho ha fet mai, no t'ha quedat mai. Sí que t'ha enviat algun WhatsApp.
WhatsApp. Clar, però, i tu quan acabes, WhatsApp... atens el que n'hi ha, no?
A vegades t'ha enviat un WhatsApp quan estàvem parlant d'algun tema que jo, a mi, d'alguna manera, me sentia...
Per intervindre.
Exacte, per intervindre.
Clar,
tal.
Clar, que això és preciós, és meravellós, és a dir...
Això sí, perquè ha vist que es llitges. Vull dir que estic parlant així en tu i he vist que
jo llitgo els WhatsApps per a saber si algun moment donat vol tindre interès, per exemple, com el que anem a parlar avui. I dona't compte, jo t'he preguntat, Paco, n'hi ha avanços? I m'has dit sí. Però preferis que siga el doctor, el metge, i que t'expliqui exactament.
Sí, perquè jo no sóc professional del tema i entonces pues, n'hi ha molts avanços. Te puc assegurar que n'hi ha molts avanços. A sentir parlar d'una vacuna, a sentir parlar no, ha llegit i és algo real i contrastat i des dels hospitals. Però jo no vull ficar la pata, no vull dir quin tipus de vacuna... Que...
Però estem contents, jo a més, que hem comentat, ja fa temps que no ens veiem, bueno, però com estem pendents, estem en contacte, sempre ens tenim presents. Però he sentit també el mateix que m'has dit tu, lo d'esta vacuna, lo que de la intel·ligència artificial és... la intel·ligència artificial hi ha seqüència. Ja fa la seqüenciació de l'ADN i té l'oncologia té aquesta precisió, és a dir, que no hem de desistir en allò de seguir mantenint aquesta estructura que tenim per a lluitar contra aquesta malaltia, val? Entonces, que és com que estem més propet.
Sí. Notem els avanços. El notem.
Absolutament, eh?
El notem els avanços. I, a més, n'hi ha una cosa, l'altre dia sentia jo, o sigui, en alguna emissora de ràdio, algun especialista, perquè sempre que puc escoltar algo interessant, sí. Ho faig. Pareix ser que els grans pensadors d'ara els interessa molt quan hi ha un tipus de càncer, quan hi ha un càncer els interessa molt per què aquest tipus de càncer, per què aquest tumor, per què? Té que tindre un per què, vull dir.
Claro.
Està clar que se depositen les cèl·lules,
sí, però
que
van a l'origen.
Però van a l'origen.
Claro, hi ha que saber l'origen.
Exacte. O sigui, que pareix ser que un poc la investigació del futur va per ahí.
Claro.
A veure, ens han detectat un càncer, per què serà? A veure, per què aquesta primera cèl·lula que diu que se deposita en un puesto concret, que tal... Per què ha anat ahí? Perquè pareix ser que eixe és un tema que està, pues bueno, que és un tema de futuro.
I sobretot el que ens dona a entendre és que tal volta a la persona que se l'ha detectat, pues bueno, se li donarà un tractament, però possiblement, si seguim estudiant, no deixarem ni qui s'origina aquesta primera cèl·lula.
Segurament. Està clar que n'hi ha molts tipus de càncer, està clar que n'hi ha que arribar al final de tot això costarà. Estic convençut de que jo no ho veuré i que possiblement, pues, no sé si en aquest segle...
Que estem avançant molt ràpid, eh?
Però que estem avançant molt ràpid. I, a més, això ens fa, d'alguna manera, il·lusionar-nos en el tema de la investigació, perquè jo tinc que ser sincer. A mi la paraula lluita contra el càncer a mi no me dia res.
No.
No me dia res. Per què? Perquè jo no estic lluitant. Jo, si me'n vaig jo a lluitar, a voler tirar jo a soles el pico de Peñagolosa, és impossible. Con lo qual, això me desmoralitza, és impossible. Jo no puc lluitar contra el càncer perquè no tinc mitjos, no és possible. Jo sempre m'ha agradat més la paraula... la prevenció, prevenir el càncer. Per què? Perquè això sí que ho fem. Això sí que ho note jo diàriament. Això sí que ho estic vivint. La investigació, nosaltres aportem diners tot el món i a més se nota els avanços. pero no es algo que vis yo personalmente, no me aplega. De ahí que la paraula lluita contra el càncer, pues no sé si estic lluitant. No sé si estic lluitant. Lo que sí que estic és prevenint, i això sí que m'omple. Això sí que m'omple.
Pues diuen que estos tractaments són tan refinats que pareixen inclús ciència-ficció. En puritat, els CARTs, que és lo, de lo que s'està parlant ara, són linfocitos, que és un tipus de globus blanc, especialitat en perseguir, atacar i destruir qualsevol agent patogen. És que és a dir, aquests tractaments s'extrauen de linfocitos normals, de la sang del pacient, i se'ls infecta un retrovirus inofensiu que s'incrusta en un genoma. Això és el que diríem màgia, però no ho és, això és ciència. És a dir, allò de quan diuen és que està molt lluny Déu de la ciència, bueno, jo puc considerar un milagre, pues no és ni més ni menys que apostar per investigació.
Sí. Sí, i de fet, mira el que va passar en la pandèmia, la dichosa pandèmia. Quan la cosa se plantejava seria, que tot el món li afectava, perquè era tot el món, el 100% de la humanitat estaven afectats per la pandèmia. Pues tot el món va dir, anem a por ello. I mira el que ha passat. L'han superat, més o menys. Encara queda virus, encara no sé què, però la mortalitat ha desaparegut d'aquest tema. Pues en el càncer passa el mateix. El que passa és que, clar, fan falta diners. Fa falta mentalitzar-nos tots, aportar diners. Ja ens agradaria que l'administració poguera en tot això, però no pot. Ja ens agradaria que l'administració, sí, però, des de l'administració local, compte, per exemple...
Ens donem en compte que cada... que ja com que s'està especialitzant, els CARs funcionen en els tumors sanguínios, el que passa és que els sòlids tenen una, diuen, una complexa muralla microscòpica, que diuen que estan convençuts també, però de moment els tumors sanguins els tenen més controlats. És a dir, això era impensable fa quan?
Sí, fa... Pues mira, jo te diria que fa any i mig.
Ojo.
No estaríem parlant d'això. Ara, també te dic una cosa, Susana. Jo no puc vindre així a parlar de càncer, és tant tu. perquè estàs molt més informat.
Però és que és, sí. Quan havíem parlat, Paco, de que vindries, el teu... A veure, com li diem a la gent que quan s'està sostenint aquest tipus d'associacions sense ànim de lucre és precisament per a totes aquestes coses.
Ahí està.
Val? És a dir, que no tots els constipats són iguals.
No.
Tots els càncers no són iguals.
Ni tots els càncers ni en totes les persones el mateix càncer. Vull dir, no és el mateix càncer de fetge en una persona que en una altra.
Per lo tant, què fem? Pues fem coses com totes les activitats que anem a parlar d'elles, que després d'este paró o d'este descans d'estiu.
D'estiu, sí. Que no han parat, però no han parat de treballar, de fer coses. No han parat. El mes d'agost vam tancar la nostra seu, però nosaltres estàvem contínuament al telèfon, ens cridaven i ja teníem i tal, i ves a l'hospital i tal, i parlen amb el metge i tal, i tal, no ha parat. Jo, mira, me'n vam anar una setmana a Roma, i en Roma me van cridar lo menos 10 vegades. Vull dir, que això és algo que t'ompli, que és aixina. Però bueno, ara que després de l'estiu anem a començar ja a continuar en el programa i a fer coses i anem a intentar recaudar també, perquè ens fa falta, perquè fem moltes coses que, i ens ompli la boca dient hacemos revisiones de próstata gratis, hacemos tal gratis, tenemos psicólogas gratis, tenemos... Todo es gratis, vale. Però no res és gratis,
clar,
tot se paga.
Com ho recaudem? És a dir, com podem col·laborar per a... que tot això siga una realitat, tot el que m'està parlant antes d'estos avanços. Per exemple, l'Associació Castelló contra el Càncer, quins actes farà pròximament per a poder contribuir a aquesta
pues
investigació?
Mira, jo he venit a hablar de mi libro, que no, si li sona a algú esa frase. Bé, el dia 27 d'octubre fem una marxa. 27 d'octubre a les 11 del matí, que des de les 9 i mitja estarem així en la plaça Major. Anem a fer una marxa pues en fins recaudatius, o sigui, una marxa benèfica,
vale,
com fem tots els anys, que té, no sols és benèfica, que sí, és benèfica perquè mos fa falta, perquè fa falta, se té, els metges cobren, tot el món cobra i tot el món té que cobrar, això està clar, i mos costa molts diners. Però, a més, de benèfica és una reunió, tot clar. El món...
Anem ahí, Paco, és a dir, si quedem un diumenge per a prendre cafè a la plaça, per exemple, o a mos avellisca cada un, no? Bueno, pues ese dia, a més tenim una activitat on compartim.
Exacte.
Que a més això després repercutirà en tot el que estàvem parlant antes.
Així no és. Perquè tot és en benefici de
una marxa
de la població.
I a on anirem?
Pues bueno, anem a fer 2,5 quilòmetres, rodant per davant de l'Església Major. Uh-huh. No me'n recordo ara, carrer per carrer.
Però anem però, per bueno, la
dos,
ciutat.
Dos, sí, per dins de la ciutat, buscant jardins i per a la vora de la Séquia Major, pensant en que els jardins i la Séquia Major d'alguna manera recorden la vida.
Molt bé.
Jardins, avui ja la Séquia Major mos ha donat moltíssima vida en la plana. En la plana i en el món, la uia és la uia. Pues bueno, un poc el motiu és ixe, el motiu d'un guany és ixe. Uh-huh. Però bueno, la finalitat de la marxa pues és això.
I com primer poden apuntar-se, Paco, a esta marxa?
Pues des de ja, apuntar-se a la marxa, com no és competitiva, no fa falta ni tindre dorsals ni res de res, uh-huh. Així no. L'única cosa que se pot guanyar és que farem un sorteig de les coses dels regals que les tendes del poble mos donen i apuntar-se a la marxa representa col·laborar en una camiseta que hem fet molt xula, que per cert no l'ha portat, la tenia que portar per una foto, però és igual, en redes ja està. Uh-huh. I la tenim en la nostra sede, que en principi
la
obrim.
Rescatarem de les xarxes a veure si la podem trobar i si no la penjarem, Paco.
Sí, ara uh-huh. Ara te passe fotos.
Sí, a veure si la podem rescatar.
I després estarem tots els dimecres que n'hi ha mercat en la plaça, fins al dia 27. Estarem de 10 a 1, més o menys, així en la plaça Major, i tots els dissabtes estem davant de la UNED, de matí també, el mateix horari. Però, a més, és la nostra sede i, a més, el nostre telèfon. En aquests moments només tenim obert en la sede perquè ens falta personal, perquè, clar, cada un tenim la nostra vida i tot funciona a base de voluntariat. I els voluntaris arribem on arribem. Entonces, tenim
ser
obert...
Ser voluntari dona mèrits, eh? És a dir, per als estudiants...
Ser voluntari pels estudiants, per la gent que busca feina, per la gent que... Vull dir, jo, que ha tingut empresa... Uh-huh. Gran o xicoteta, ha tingut empresa, quan ha vingut i en el currículum fica que ha sigut voluntari de la Creu Roja, de la Concessió contra el Càncer, no sé, que ha sigut voluntari, que ha tingut, pues el mire d'una altra manera. I bueno, pues sí, s'ha demostrat que és així. Sí,
ser voluntari és regalar part del teu temps.
Exacte. Uh-huh. Exacte. I bueno, a part de la satisfacció que reporta això, o sigui, ser voluntari, a lo millor quan pensa en ser voluntari, pues mira, com puc ajudar? Pensa només en ajudar a fer coses, a vendre camisetes, a repartir aigua al dia de la marxa, no sé quantos. No, ser voluntari és molt més que això. Ser voluntari és molt més que això. I ser voluntari de l'Associació contra el Càncer no vol dir que tingues que anar a cuidar una persona que està malalta de càncer. Que bueno, si se pot i ho necessita, pues també podem ajudar si ja t'he dit.
Sí, jo crec que ser voluntari no és posar condicions, sinó quan arribes és
quan arribes, atendre tal.
Però les necessitats que hi ha, no?
Moltes vegades és donar una informació en el seu moment, pues pot aplegar a salvar una vida, mira el que t'he dit. I no estic dient tonteries. Vull dir que també és veritat que moltes vegades ho dic jo, la gent... Moltes vegades no sap anar al metge, no sap el que té que fer. És molt fàcil criticar a la seguretat social que tenim. És que, favore un atac que tinc en el cos, me donen any i mig d'espera. Anem a veure. Sí, és així, any i mig d'espera, perquè és el que tenim. Però n'hi ha mitjos. quan un té un tema que li preocupa, està atenció al pacient en els hospitals. I atenció al pacient en els hospitals, molta gent pensa que és anar a protestar. I, i això no és anar a protestar. Anar a atenció al pacient dels hospitals vol dir, mira, jo tinc aquest tema que me preocupa i que veig que així estic en llista d'espera i tarden molt. Teniu algun altre hospital que me pugueu derivar? I ells te ho faciliten, no és ninguna protesta. A part de que si fos una protesta, pues no passaria res, perquè no hi ha res més valiós en la teua vida que la teua salut. O sigui, que si tens que protestar per la teua salut, se protesta, no passa res, però no és protestar.
Sí, jo recordo una notícia que vaig donar la setmana passada, el síndic de Greuges estan fent ixa... És que dir una investigació no està bé, ixa recerca, no?, de puestos públics on tenen l'obligació d'informar, per exemple, si vostè així, el que estaves dient tu, Paco, si vostè així té moltes dies d'espera, a veure si hi ha un altre hospital que la puguem derivar, és més... i s'està fent una recerca d'informació, és a dir, el síndic sí. Ho ha demanat.
I de fet s'està fent, i de fet s'està notant.
És que me pareix molt bé, eh?
S'està notant.
Perquè hi ha puestos molt col·lapsats i hi ha puestos que no ho estan tant, a lo millor és tindre un poquet més de comunicació, ser més humans, eh?
Sí. Ja està. Però s'està notant i, a més, jo ja saps que soc totalment apolític, perquè, a més, ho dec de ser... Però no és perquè estiga la dreta o l'esquerra. Des de antes d'estar a la dreta ja es començava a fer-se aquestes coses. Vull dir que jo sí que fa temps que ho estimo tant. Jo personalment m'ha trobat en una persona en el carrer que m'ha dit, mira, estic preocupadíssima, això és una putada, parlant malament.
Sí.
Que estic un any i mig i tal. I jo, xico, per què no fas això? Per què no vas, si vols, inclús t'acompanya jo, anem a l'atenció al pacient
i preguntem.
Pues ha tardat una setmana en derivar-lo a la fe, al no sé quantos, al no sé què. Han tardat una setmana. Per què? Perquè ho se té que manejar, i si no te preocupes per la teua salut, ningú se preocuparà. L'agenda és la que té. Cada metge té la seva agenda i és la que té. No n'hi ha més. Falten metges, està clar. Això ho tenim tots clar.
Bueno, pues per això se fan aquest tipus d'iniciatives, perquè n'hi hagi més metges, més investigació. Clar, n'hi hagi que diu, els impostos que paguem, bueno, sí, però si aportem, tota pedra fa paret.
Jo tinc notícies, i a més, de bona mà, que ara s'està preparant un programa, la Generalitat està preparant un programa d'aquest estil de donar informació a la gent. Mira, si el teu hospital te tarda en avisar, n'hi ha aquestes possibilitats.
Clar, perquè és que
la gent estiga, perquè clar, si la gent no té informació, pues...
Ha sigut arrel d'esta denúncia del síndic de Greuges, que ha dit, per favor, és a dir, ho és funcionari, però també és persona i bueno, hem de fer la tasca per la que ens paguen, no?
És que l'educació i la salut és tot en la vida.
Sí, però al final és tindre empatia, Paco. Tu tens empatia per la persona que tens davant i tu la tens el millor que saps. Qui més dona? Qui te paga? Te paga l'Estat? Te paga un particular? Al final tu estàs ahí i t'has de desempenyar la tasca que fas. I més quan estàs tractant en persones que ja de per si estan més, són persones immunodeprimides. Què vol dir una persona immunodeprimida? Pues que està pa que l'acompanyes, pa que la vulgues, pa que li facis les coses fàcils, és que està maleta.
Sí, és que és això, el tema de fer la vida més fàcil a la gent que patís càncer és complejo i fàcil al mateix temps. Moltes vegades és tan fàcil com escoltar lo que ell te vol dir. Jo, n'hi ha vegades que una persona m'ha dit coses que estic segur que no les ha dit a la seva família.
Claro.
Que s'ha descansat en mi o en mi o en la psicòloga.
I se lleva un pes de damunt.
Compartir estos problemes, pues se lleva, això, pues és...
En l'associació d'ací de Vila-real, de Castelló contra el Càncer, en este moment, quan està oberta, quins servicis està donant?
Bueno, no quan està oberta. Els servicis que estan donant les dos psicòlogues que tenim,
vale,
que a més no paren, que és que no paren, fins al punt de que jo he anat en diumenge a replegar a veure si me feia falta un paper i estava la psicòloga en un pacient. Uh-huh. Vull dir que elles tenen, hi ha un telèfon que quirdes i te fa falta una psicòloga, te deriven i ja a partir d'ahí agarren elles el programa i nosaltres ja no sabem quan, se fa.
Claro, agarren elles el seu compromís. Però
és
els
el compromís i ja s'apanyen elles. Vull dir que això no té res que veure en l'horari d'atenció al pacient.
O sigui que va per... és a dir, la psicòloga te dona la cita, no té res a veure que estigui l'associació oberta, no?
No té res que veure. La psicòloga queda en el pacient i li dona les fetges que faci falta. Vull dir, si té que tractar-la totes les setmanes i té que durar mes i mig, pues, la teràpia, pues ahí està. I n'hi ha gent que està un any anant a la psicòloga, pues, perquè, clar, això ja s'ho apanyen ells. I, bueno, l'atenció... Estar allí físicament és una cosa, però nosaltres tenim el telèfon sempre. O sigui, el telèfon de l'associació està sempre connectat, sempre. Mos pot cridar una persona que no mos criden, però bueno, si farà falta, tampoc no crec que solucionarem gran cosa a les 4 del matí, però mos podria cridar. O sigui, si mos criden a les 4 del matí, contestarem.
Sí.
Contestarem, sempre.
Paco, durant este mes anirem parlant més vegades.
Sí, jo vull
que... Ens portaràs gent que ens...
Jo portaré gent, si me dones... Si m'obris la porta...
Hombre...
Que sí, que jo sé que tinc la clau.
És que si jo m'obric la porta, o sigui, si obric la porta, me l'obric a mi...
Jo te portaré, sí, al carrer. Te portaré que parlen més o menys... Les psicòlogues sí que m'agradaria que vingueren, no sé com estaran de temps, ja parlaren elles, sí que m'agradaria que vingueren perquè, bueno, elles tenen molt que aportar. Pues... Metges i moltes coses que farem i que hem fet, importants.
Muy bien.
Pues, molt importants.
Paco Bielsa, coordinador de l'Associació contra el Càncer de Castelló, coordinador d'ací de Vila-real. Moltes gràcies.
Sí. Pues moltes gràcies a vosaltres i sí, pues espere a tot el poble en la plaça de l'Ajuntament el dia 26 d'octubre perquè això, a part de l'aportació econòmica que és important, a part d'això, veurem-nos les cares també és molt important.
I
abraçar-nos.
I tant que sí. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Si totes les andes, tot és per tu.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Me salen rosas de la boca cuando me pregunto. Andas, todo es por ti. Es que me salen rosas de la boca.
Irene Herrero, portaveu de Vox, molt bon dia.
Bon dia.
I Fernando Orxela, també bon de Vox,
dia,
molt bon dia. Este matí finalment s'ha aprovat ixa baixada de l'IBI del 2%.
Correcte.
Així no és.
Vostès s'han...
L'han recolzat, Susana. Sí, nosaltres des del nostre grup votem a favor perquè estem a favor de qualsevol baixada d'impostos, entenem que és un respirar ciutadans. El que sí que han destacat és lo poc relevant que s'ha baixat del 2%. Ja després la meva companya pues, ja matisarà un poc els números si vol, perquè clar, això està vinculat òbviament en la taxa de reciclatge, la taxa de basures, i bueno, lo que ha recalcat és el mateix que vaig fer al plenari passat, que això és ben imposat per Europa, i els dos partits majoritaris, PP i PSOE, pues, recolzen l'agenda 2030, que lleva a Ciutadans la seva llibertat econòmica, la sobirania nacional i la nostra sobirania fiscal, i bueno, això pues, d'alguna manera pues, està baixant el 2%, no compensa per la butxaca dels ciutadans, i així ho han deixat ben clar.
Senyor Herrero.
Sí, a veure, el càlcul és molt fàcil. El descomptar un 2% de l'IVA que estem pagant ara és descomptar 480.000 euros. En realitat, ens tindrien que arribar a descomptar els 2.800.000 que fins ara s'estaven pagant de les tasses de basura. Per tant, aquest 2% és irrisori. És a dir, nosaltres fins ara no teníem tassa de basura i s'estava pagant a la basura 2.800.000. Uh-huh. Al descomptar un 2% de l'IBI, en realitat el que estan descomptant són 480.000 euros. Uh-huh. Se tindria que arribar a descomptar un tant percent que arribara al 2.800.000 euros que fins ara s'estaven pagant.
Això és la decisió que haurem pres vostès en cas d'haver estat governant en aquest moment la ciutat.
Sí, ho haurem intentat, per supost. Uh-huh.
El senyor alcalde parlava de la quantitat de deutes que té l'Ajuntament degut a una gestió que ell diu per part de l'anterior equip de govern. Si vostès haveren trobat en aquesta situació, el que diem, no? Què és el que haveren fet? Però ara no haveren pegat.
Sí, sí, Susana, però hem d'entendre també que aquesta situació no és nova d'ara. L'Ajuntament ja arrastra aquesta situació. El que és nou és la tassa de basures.
I a part d'ells també han demanat més préstecs, que no se deuen, sí. Ja van els préstecs del Partit Popular. Nosaltres ni defenem a uns ni defenem a uns altres. Ells, el PSOE també ha demanat préstecs mentre està governant i també s'han de cobrir, evidentment, però tens que tindre dos dits de front i saber quan pots demanar un préstec i quan no pots demanar-lo. I pa què vas a demanar-lo i pa què no vas a demanar-lo. Perquè si tu tens diners i el que fas és regar els teus xiringuitos, després, evidentment, quan t'arriben denúncies o t'arriben sancions, tens que demanar préstecs per poder-los pagar.
Efectivament.
Ha hagut un moment en què l'alcalde de Vila-real li ha passat la paraula a la interventora i li ha fet una explicació de lo que són els impostos de la ciutat. Per si volen, dir-me què els pareix l'explicació de la interventora.
Nosaltres ja la sabíem i havíem anat a parlar amb ella, sí. I ja érem conscients de lo que anava a explicar.
Sí, però hem de fer algun tipus de comentari, és a dir, l'Estat ens dona uns diners...
Sí, sí, l'Estat ens dona uns diners, n'hi ha tres impostos, diguem, que aplica directament l'Ajuntament, i és coherent en lo que ja coneixíem. Això no lleva... que, òbviament, encara que en Vila-real no s'estigui aplicant directament una tassa de basures, Ciutadans de Vila-real, l'Ajuntament de Vila-real sí que tenia consignats en els seus pressupostos, com en el 2024, uns diners que ascendien 2.200.000 per la part de la recollida, més 511 aproximadament per la taxa de residus, que ascendia a 2.600.000 euros que l'Ajuntament tenia consignats. Si ara pensem que se té que fer una reunificació d'aquesta tassa, que no ha de ser deficitària i que ha d'agrupar tots els conceptes, òbviament, tant la recollida com aquest impost, que sumaven aquests 2.600.000 euros, d'alguna manera, estan absorbits en aquests 5,5 milions que ara l'Ajuntament recaptarà en la nova taxa de residus. Per tant, pensem que l'Ajuntament hauria pogut fer un esforç major i no quedar-se en aquest ridícul 2%. Això és el que pensem.
Clar, és que el que nosaltres ens plantejàvem és, i ara en aquests 2.800.000 que tindrà de més en el pressupost, en què va gastar-se'ls?
Quan parlava, li ha contestat un moment el senyor Madrigal, i que li contestava a vostè, i parlava... de el fet de que no tenen les, per exemple, els gastos que n'hi ha en l'extraescolar dels esports, els que no tenen els acondicionatges, per exemple, les piscines o els... Clar, tot això és algo que si no, si se baixa més el IBI, ells no podran afrontar-lo, és a dir, el que volen fer és acabar de posar en condicions tots els serveis de la ciutat de Vila-real, o almenys és el que crec que li ha contestat a vostè, no,
senyora? No, això li ho ha contestat al senyor Casabó. A Vox el que ens ha dit és que ni Castelló, ni Almassora, ni diversos municipis anaven a fer una rebaixa de l'IBI. Uh-huh. I sí que anaven a cobrar la taxa. I el que jo li he contestat, que no se m'ha sentit perquè realment no he ficat el micro, ha sigut que és que aquests municipis ja tenien la taxa de basures. Sí. Simplement el que van a fer és apujar-la, no van a enriquir-se de 2.800.000 conforme l'Ajuntament de Vila-real. De totes formes, si a nosaltres mos haguera contestat el que li ha contestat el senyor Casabó, jo perfectament podria dir-li que podes concertar-ho de premsa o podes contar-ho dels xiringuitos que tenen muntats. I aquests diners invertir-los en l'esport i en la gent i en el ciutadà de Vila-real, que al fi i al cap són els impostos i són els diners de la gent de Vila-real.
Uh-huh. Vostès se queden en els 2.800.000 euros que entenen que tindran de remanent i és el que haurem pogut aplicar en més rebaixa per a l'IBI. En teoria és el que jo pense que vostès...
Correcte.
Sí, sí. És la decisió que prenen i és la que volen argumentar davant dels ciutadans de Vila-real.
Correcte, sí.
Sí, sí, perquè entenem que, encara que l'alcalde ha matisat que en els dos últims anys s'havia
incrementat
la tassa de basures, no fa molt.
Vam aprovar
el pressupost per a 2024 i se són les partides que hi figuraven. Uh-huh. Per tant, els diners estaven ahí.
Ha hagut un moment en què també s'aprovaven uns pagaments, no? Uh-huh. I vostès s'han tornat a abstendre.
Uh-huh. Sí, eren uns pagaments de factures de llum que, evidentment, nosaltres sempre hem pensat que qui treballa vol cobrar, en este cas és la llum, i el que no anem a fer és a deixar a Vila-real sense llum. La llum ha pujat per a tots, tant per al ciutadà com per a l'Ajuntament, per tant, és evident que aquestes factures han de pagar-se.
Entonces, l'abstenció, per què? Perquè, clar, la llum, consideren vostès que estan fent un mal gasto de llum?
No considerem que estiguem fent un mal gas de llum, sinó que deurien tindre més previsió a l'hora de fer els pressupostos i, com he dit antes, no gastar-ho en tonteries.
Mire, entrant en això, el senyor Madrigal els comentava, també els agraen les festes de barri, que també tenen també són una despesa per a l'Ajuntament. Vostès consideren, per exemple, que una cosa com les festes de barri seria algo que haurien de retallar?
A veure, nosaltres pensem que les festes de barri evidentment s'han de fer. El ciutadà de Vila-real paga l'IBI, paga uns gastos, paga unes retribucions a l'Ajuntament i està bé que l'Ajuntament l'ajudi a fer tinga uns gastos en quant a inversió per a poder ajudar als barris. Però, evidentment, el barri també deuria ficar diners en fer loteries o fer sorteos, uh-huh, i tal, uh-huh, i poder recaptar diners per pagar també part de la festa.
Uh-huh. És a dir, vostès mirarien el programa que tenen per a estudiar si realment donen una o una altra subvenció?
Sí, bueno, Susana, al final del que es tracta és d'atendre primer els serveis bàsics dels nostres ciutadans i que afecten a tots els ciutadans, i després, si n'hi ha possibilitat, bueno, a banda d'eliminar tots els gastos superfluos, que suposa que se podran fer un anàlisi profund, se pot arribar a aquests punts, i després redistribuir els diners que realment ja no necessitem per a cobrir aquestes necessitats bàsiques d'una forma adequada, mirant i prioritzant pues, aquelles associacions que realment pues, tinguin una major influència i que intervinguin tots els ciutadans, antes d'anar amunt a lo millor pues, associacions de carrers que ja van beneficien a uns pocs, però bueno, no llevan les subvencions, sinó pues, a lo millor fer un càlcul i redistribuir els diners restants perquè puguin gaudir tots de les festes i disfrutar-les conforme ho fem nosaltres també.
En teoria, els ciutadans de Vila-real l'Ajuntament publicarà com va a aplicar la taxa de basures, perquè parlen d'una taxa única, però que tot això no serà definitiu, és a dir, que anirà adaptant-se i, i plantejarà també una sèrie de bonificacions o de descomptes. Vostès que els pareix el que han plantejat?
No, bonificació només n'hi ha una, que és per família...
Sí, les famílies... les
famílies vulnerables, que tenen el 95%.
Correcte. Ja està, és l'única ajuda que n'hi ha en quant a la taxa de basura. No n'hi ha més.
I les empreses o locals que tinguin el seu propi tractament de basures...
Clar, però això també es costa diners a l'empresa.
Sí, és congruent, és congruent.
Claro. Sí. Evidentment, si una empresa està invertint uns diners en basures i en reciclar, no va a pagar dos vegades per el mateix. I això també... no és una bonificació, això és normal.
I també que és algo, com diguem, és una taxa que està, que acaba de néixer. Que no només així, seran tot, també totes les poblacions i que anirà reajustant-se.
Sí, però tenim que recordar que és una tassa que Vox va votar en contra d'ella i que qui la va apoyar des d'un principi va ser tant el PSOE com el PP, que ara s'està agarrant el cap dient esta tassa d'on ve? Senyores, esta tassa la van votar vostès i esta tassa també la marca el PSOE. Pedro Sánchez està ahí i me la fica d'ús obligatori per tota Espanya. Per tant, ara el que s'agarren tots el cap, esta tassa, n'hi ha que plantejar-se-ho bé i dir no, és que vostès són els que l'han implantat i és que mos estan obligant a pagar a tots i ara mos tocarà triar, n'hi haurà famílies que es tocarà triar entre pagar la tassa de basura o rebaixar-me el menjar, perquè si no, no podré pagar esta tassa. Tindré que baixar-me de menjar, tindré que reduir les basures, això que m'implica. Per tant, és una tassa que jo crec que a les famílies, sigues vulnerable o no sigues vulnerable, a les famílies es va afectar un munt.
Clar, al final intentem explicar-li als ciutadans per què és una taxa que ve imposada des d'Europa, que té que ser una taxa única i únicament se té que pagar de lo que se recaude, no podem traure d'una altra partida. Creuen que es passarà factura a tots els colors polítics de les poblacions, perquè, clar, serà el color que siga.
Jo crec que a qui més li passarà factures al ciutadà, que és el que té que pagar-la. Directament.
Això indiscutible. Claro. Però a l'hora de que el ciutadà prenga la decisió de votar, perquè imagina si està governant en aquest moment el PSOE i Compromís, en Almassora està governant Almassora i Vox, perdó, el PP i Vox, a l'hora d'aquest increment el ciutadà creu que passarà factura, és a dir...
A veure, l'increment afectarà ara la gent s'enfadarà, enrabietarà, tinc que pagar molt més, però no tenim que oblidar que les eleccions són d'ací 3 anys i la gent ja s'hi haurà acostumbrat a pagar una tassa de basures. Per tant, que es puga afectar tant al Partit Popular com al PSOE, que són els dos que l'han recolzat, i ara sí en el municipalment Compromís, pues pot ser, però tenim que recordar que les eleccions són d'ací 2 anys i mig i que la gent ja serà algo habitual el pagar esta tasa de basura.
Irene Herrero, portaveu de Vox, gràcies per haver estat aquí.
Gràcies a vosaltres.
I Fernando Orchela, també, del grup municipal Vox de Vila-real. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Susana.
Miren, ara tinc així en Ràdio Vila-real, saben en Vila-real, per a la gent de fora que ens escolte, en Vila-real estan les Rosarieres, que són una associació de filles de Maria del Rosari, que la festivitat se va començar ahir diumenge. I tinc així a la seva vicepresidenta, que és Maria Castelló, bon dia.
Bon dia.
I també a la vocal de Pietat, que és Eva Julián. Bon dia.
Bon dia.
Què va passar ahir i què passarà a partir de ara, no?
Com bé has dit, ahir vam començar amb l'inici de les nostres festes. Va ser el pregó anunciador, va ser així als salons de la Caixa Rural. vam tindre com a pregoners a Javier Martín i Vicent Villalba. Uh-huh. Van participar molts xiquets i va ser, la veritat és que un acte molt, molt bonico. I ja demà comencem les festes en si, les festes principals de la nostra associació, i tenim el trasllat de la Verge des de la Casa Social fins a l'Església Major, a l'Arxiprestal Sant Jaume. Convidem a tot el món que vulgui participar i sobretot a penjar i engalanar les seues cases amb els cobertors de l'associació.
Després, els dies següents, els dimecres, el dijous i el divendres, tindrà lloc el triduo, que en el predicador serà aquest any Don Miguel Alepuz Penalba. Serà el res del Rosari a les 7 i el triduo a les 7 i mitja, com de costum. El divendres també hi haurà, després del triduo, la processó claustral. Dissabte serà la professó de les dones del Rosari cantat pel carrer. Diumenge també de vesprada tindrem la professó dels homes pels carrers.
Sí, i cal destacar que el diumenge és la festivitat gran de la nostra associació, és la festa de les xiques, de les padrines, i a les 10:30 és la missa principal, ve el bisbe de la diòcesi, don Casimiro López Llorente, que serà qui predicarà en la missa.
Després volem informar també de que finalment el dia 7, vale, que cau en dilluns, serà el dia de l'ofrena de flors. Per tant, la missa de les difuntes fadrines passarà a ser el dimarts 8 d'octubre i el dia 7 serà la festa litúrgica de la Verge del Rosari en l'ofrena, que serà a les 6:30.
Totes aquelles persones que vulguin participar en l'ofrena poden vindre a la Casa Social a apuntar-se per a eixir aquesta ofrena.
I després, també el dimarts ja a les 10, tindrà lloc la vigília en i contarem amb el nostre cor de l'associació per a amenitzar la velada.
Sí, i el dimecres tenim per segon any consecutiu el pas pel manto de la Verge. L'any passat es va restaurar per l'aniversari el manto de la Verge i aquest any ha sigut el lloc del vestit de la Mare de Déu. Cal ressaltar que aquest vestit, l'última vegada que es va restaurar i es va confeccionar, va ser en 1981. Aquest traje, quan va arribar al restaurador i va començar a treballar en ell, va veure que antigament baix era de color rosa. Actualment era plata i amb tissú de color plata i el restaurador es va dir que era de tissú rosa l'antic. Per tant, es va proposar a la Junta i es va decidir que tornaríem a tindre el traje de la nostra Mare de Déu rosa. Per tant, aquest any serà una novetat que la Mare de Déu hi serà amb un traje rosa.
43 anys després.
Entonces, veurem a veure la gent com em sorprèn, perquè clar, al final fa 43 anys molta gent de les que avui en dia estem així no mai hem vist la Mare de Déu. Potser serà un poc xocant, però al llibre de la festa hem ficat una foto al principi de com queda aquesta Mare de Déu amb el traje rosa, que és una foto que hem tret de l'arxiu de l'associació.
És curiós, perquè jo estic veient-lo i em llama l'atenció així és com quedarà el traje es quedarà, està en la pàgina 3 o 4. A mi me llama l'atenció, si algú vol anar a per el llibre, la restauració de la túnica de Nostra Senyora de la Virgen del Rosario, els punts que s'han desenvolupat, el traje i la conservació, l'estat i les propostes d'intervenció. Els que siga per fer, evidentment, els que tenim feu tenim, però jo només per el valor que pot arribar a tindre esta peça ja tindria interès per llegir exactament com se fa, eh?
Clar, sempre parlem de que totes les teles que tenim les associacions religioses al final tenen un valor incalculable, perquè ja no sols és el valor econòmic que costa, sinó el valor sentimental de tota la gent que vol a la Verge, que la seguís, que l'estima.
A més, el fet de el moment en el que se desmunta per a fer aquesta restauració adona-se'n de que havia canviat el color i observar que quedaven ixes xicotets vestigis, no? De que hi havia un raso color rosa. Clar, jo si pregunto, l'heu vist?
No.
Serà sorpresa per a tots?
Sí, l'han vist, algunes persones sí que l'han vist, perquè clar, al final també tenim que veure'l, però gran part de la Junta no ha vist encara el traje. Al final hem volgut sorprendre'ns, al igual que sorprendre a totes les rosarieres quan la veig de missir, veure realment com ha quedat, ja que també vist en un maniquí no és el mateix que vist vestit en la Mare de Déu. Per tant, hem volgut que la major part de la Junta i de les associades puguen veure aquest moment.
I compartir tot aquest moment, no? De veure totes a la nostra mare, inclús pues, ara que s'ha restaurat. Clar.
Esta foto de la imatge d'arxiu de l'associació, on veurem el que serà, com la tornem a veure, a partir de que se faci el traslado. Se sap de quin any és aquesta imatge?
No hem pogut averiguar de quin any és. Sabem que està en el llibre de l'associació, però clar, en el llibre tampoc ficava de quina fecha
clar.
Era aquesta fotografia. Sabem que és de fa més de 43 anys, perquè la Mare de Déu fa 43 anys que sí. Que era plata.
Sí que se conserva la memòria de que fa 43 anys la veiem en este vestit, sí. I ara el que no sabes de on data, no?
Exactament.
I se vestit. Bueno, tenim que fer un treball d'investigació.
Farem una recerca de...
Tat?
De sí. Veure, perquè clar, també és una cosa que dius, ostres, i de quan serà aquesta fotografia? Preguntarem, investigarem a veure.
En fi, me pareix meravellós. Espero que torneu, perquè fins al dimecres sabem exactament com serà esta festa de l'Associació de Filles de Maria del Rosari, esta festa de la Mare Déu del Rosari. Però a partir de micro imagine que vindreu i a contar-vos més coses.
Sí,
no?
Volem recordar també que estem obertes en la Casa Social per a tot aquell que vulga vindre, tant apuntar-se a sopars, apuntar-se a ofrena, apuntar-se per a la festa, pagar bolletes, pels matins aquesta setmana de 10 a 12 i mitja i per la vesprada de 5 a 7. I la setmana que ve estarem sols pels matins. Cal destacar que tancarem el dia 9 d'octubre per festivitat.
Pues, moltes gràcies per haver estat tant a Maria Castelló, la vicepresidenta del Rosari, com a Eva Julián, vocal de Pietat. Moltes gràcies, gràcies a les dos.
Gràcies.
Siente la vibración, son niños de las flores, es la revolución, verano del amor y un cóctel molotov, verano del amor y un cóctel molotov. Ya suena.
María Fajardo, portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila-real, molt bon dia.
Molt bon dia a totes i tots.
Bueno, este matí en el ple extraordinari s'ha aprovat i s'ha baixada del 2% de l'IBI, però més que això, el que voldríem des d'esta casa és que ens detallarà un poc més com seran aquestes taxes del FEM que pagaran els ciutadans de Vila-real a partir del 2025.
Efectivament. Eixa taxa de FEMS, ja ho hem explicat en reiterades ocasions així a la ràdio també, és una taxa de FEMS que ve arran una normativa europea i en eixa taxa nosaltres el que hem volgut fer en eixa llei que el que ens exigís és que se faci un pagament per generació, és a dir, que se premie a les persones, entitats o empreses que són menys generadores de residus i així com aquelles persones que reciclen. El que s'ha volgut fer i s'ha pogut començar d'aquesta manera amb el pagament per generació, és a dir, que pague més qui més genera i que paga menys qui menys és en el tema de lo que és les empreses. Per què en les empreses? Perquè les empreses ara tindran una taxa inicial, que és aquella que ha vingut determinada, perquè la taxa no pot ser deficitària i, per tant, això 5,5 milions d'euros que ens costa el que és la recollida, tractament i reciclatge dels nostres residus, doncs ha estat dividida entre les empreses i també les vivendes. Aleshores, clar, pel que fa a les empreses, sí que podran presentar una auditoria que acredite quina és la generació de residus que fan i, per tant, que se'ls ajuste la taxa a aquells residus que generen. És a dir, en la part de l'ús comercial de la taxa sí que anem a aquest pagament per generació pràcticament des del minut zero. En canvi, en el tema de la vivenda, nosaltres el que hem optat és anar a 4 trams del valor cadastral. El valor cadastral al final és un impost que el que fa és va per superfície, progressivitat i capacitat econòmica. Perdó. I nosaltres el que hem assimilat és que de vegades el que es produeix és que a més gran és la casa, doncs més residu genera. Per què? Perquè no genera el mateix una vivenda, un pis que podem tindre així al carrer Josep Nebot, que un maset que podem tindre en la partida Madrigal o que podem tindre Camí l'Ermita, perquè el maset doncs genera uns residus de poda que evidentment un piso de 60 metres, de 70 metres no genera. Aleshores hem intentat fer aquesta assimilació igual que s'ha fet a la resta de pobles. Nosaltres hem anat a 4 trams perquè hem optat per aquesta opció que puga ser progressiva atenent al valor cadastral més que per una taxa única i que tothom pagui el mateix quan no tothom té tampoc aquesta mateixa capacitat econòmica. I pel que fa a la vivenda, el que tenim és una bonificació del 95% del rebut de la taxa de FEMS atenent a la situació de vulnerabilitat de aquelles persones doncs, que estan en una situació de més vulnerabilitat en quant a la capacitat econòmica o altres qüestions que poden recollir-se en aquest informe que s'elabora des de serveis socials. Aleshores, tenim 4 trams. En el primer tram, que és aquelles vivendes que estan valorades entre 0 i 60.000 euros, que pagaran 118 euros en 39. Un segon tram, que són aquelles vivendes que tenen més de 60.000 euros a 100.000 euros, que pagaran 153 en 91. Tenim un tercer tram, que són aquelles valorades entre 100.000 i 240.000 euros, que pagaran 189 en 43. I tenim un últim tram, que és aquelles vivendes valorades en més de 240.000 euros, que pagaran 224 en 95 euros. Això és el total dels rebuts pel que fa a l'ús de vivenda, que l'ús de vivenda és un total de 25.025 el nombre d'habitatges que tenim a Vila-real. És a dir, són 25.025 els rebuts que se pretenen recaudar.
De vivenda.
De vivenda.
I recordem, de 0 a 60.000, 118 en 32.
En 39. 118 en 39.
En 39. Parlem del valor de la vivenda. De vivendes entre 60.000 i 100.000 euros, 153 en 91. Vivendes entre 100.000 i 240.000, 189 en 43. I a partir dels 240.000 euros del valor catastral de la vivenda,
correcte,
224 en 95.
Efectivament.
Calculades en 25.025 vivendes en Vila-real.
Així no és.
Estes vivendes seran les vivendes que generen o no generen basures. Si alguna vivenda està tancada, pagarà exactament la mateixa tassa. Això serà una tassa anual.
Efectivament.
Que se pagarà en un sol rebut.
En la primera vegada.
El primer any, en el 2025, serà un...
És una qüestió que també ve determinada per el que és la recaptació, l'oficina de recaptació. La primera vegada que se posa una taxa no és fraccionable. Se ha de pagar en un únic rebut i el proper any que se recapte aquesta taxa, doncs sí que es podrà fraccionar igual que se fa amb l'IBI, de la mateixa manera, de fet.
Locals que tinguin el seu IAE però que estiguin tancats i no generen ningun tipus de basura, se té que fer algo per argumentar que no estan tenint ninguna activitat o per el contrari pagaran igual?
No, quan una vive, o sea, quan un local estiga fent no estiga fent un ús comercial, és a dir, no tinga cap activitat de la IAE fent-se, el que ha de fer és presentar evidentment a l'ajuntament i sa sol·licitud de que nosaltres si ho tinguérem per error desactualitzat, perquè ja li dic que hem estat treballant des de l'Ajuntament perquè ixe IAE la gent el tinguera actualitzat, però si per lo que siga se'ns ha passat, cap problema, se podrà presentar ixa al·legació de que no correspon la taxa perquè no té ixa activitat a la que està desenvolupant, aleshores pagaria doncs el que és la taxa mínima associada a la taxa comercial. En taxa comercial tenim un entorn de 3.500 locals que tenen activitat comercial i que per tant se pretenen recaptar. Dins d'aixes taxes comercials tenim diverses activitats. Hi ha unes grans classificacions que són comerç, després hostaleria, restauració i oci, ensenyament, indústria, serveis mèdics i socials i altres activitats. I són les classificacions a grosso modo que n'hi ha. I després, dins de cada activitat, com si diguem dins de cada classificació, dins d'aquests grans blocs, doncs està també uns subblocs dins de cada bloc. Per exemple, en comerç tenim un que fa referència als productes alimentaris, altre que fa el de pa, pastisseria i confiteria, altre que seria roba i calcer, altre que seria plantes, altre que seria llibres, revistes i periòdics, altre que seria farmàcies, òptiques i ortopèdies, altre que seria comerç al detall però que no tenen productes alimentaris, altre que seria materials de construcció, després comerç majorista i intermediaris sense productes alimentaris, després els que sí que inclouen productes alimentaris, basars, després supermercats, economats i cooperatives d'alimentació. En canvi, de hosteleria, el mateix. Tenim hotels, motels, apartahotels, pensions i cases d'hostes, després cafeteries, bars, geladeries, xocolateries i orxateries, després restaurants, després establiments d'apostes esportives, loteries i altres jocs. És a dir, tot ho tenim classificat atenent a ICE IAE, que quan u reba el rebut, doncs si no se correspon, doncs podrà alegar que no se correspon i per tant, que se li ajusti aquesta taxa. A banda del que parlem, si una restauració, per exemple, atenent al valor cadastral de l'IAE, paga una taxa de basures que ell considera injusta, doncs perquè al final el tractament que se li fa dels residus està exercint-lo una altra empresa, que pot ser un cas, doncs presentarà aquest document que ho certifica i per tant aquesta taxa de residus se quedarà, estarà exempt d'aquesta taxa de residus perquè li ho fa una altra empresa, el tractament. I per altra banda, si el que pensa ell és que no se li està cobrant acord al residu que ell genera, el que podrà presentar és una auditoria que acredite que està fent una generació de residus menor i per tant s'ajustarà la taxa a arreglo al residu que produís. És a dir, aquest pagament per generació, que en teoria ha de caminar tota l'ordenança en el seu conjunt, tant per a vivenda com per a ús comercial, hem trobat exemples arreu de l'Estat on ja s'està implementant aquesta taxa des de fa anys i sí que tenim exemples que hem pogut aplicar a la nostra ordenança fiscal. En canvi, pel que fa al tema de la vivenda i més sabent que recorden vostès que tenim diversos contenidors per a poder reciclar, que és el vidre, el plàstic, el paper i la resta, i que així a Vila-real ens falta encara el cinquè contenidor, que és el de la matèria orgànica, que ja els tenim tots preparats, però encara no han eixit al carrer. Aleshores, clar, a vivenda és molt complicat poder anar al pagament per generació hui per hui, perquè fins i tot encara ens falta un contenidor que traure al carrer. Aleshores, sí que s'ha de caminar, i per això aquesta ordenança està oberta, a que s'ha de caminar al pagament per generació, que pague qui més tinga, o sigui, qui més recicle, qui menys, perdó, recicle, qui més residu genere, però això no podem anar de 0 a 100 tampoc en la implementació. Per sí. Això el que hem fet és ara fer la taxa per ajustar-nos als terminis que ens exigís la llei i després, atenent a aquesta aplicació de la taxa, doncs el que farem serà valorar després quin és el funcionament i es millorarà aquesta taxa amb el temps i l'experiència obtinguda quan s'aplique.
És a dir, cada vivenda podrà arribar a tindre la seva targeta i saber qui recicla, qui no recicla, com ho... És a dir,
Efectivament, i això seria la planificació. O bé, ja li dic, no puc avançar la fórmula, no vaig aventurar-me
i
dir que seria una targeta, perquè pot ser una targeta, igual que pot ser unes bosses identificatives en codi QR conforme se fa en països nòrdics, on esta taxa per a d'ells ja és una cosa que està aplicant-se des de fa més de 20 anys. És a dir, que no sabem quina fórmula anem a tindre l'Ajuntament de Vila-real per això.
Estan els contactners intel·ligents.
Efectivament, és a dir. Però sí que hem de caminar a que aquest pagament per generació siga una realitat en els nostres pobles i ciutats. Després, què hem fet avui al ple? Per a que la gent també ho sàpiga. El que hem fet avui al ple, ho dic per a que tot el món estiga atent. El que hem fet avui al ple és aprovar que s'expose públicament l'ordenança que regularà la taxa de residus. La data límit per llei per complir en temps i forma a l'aplicació d'aquesta ordenança és el 4 d'octubre. És a dir, el 4 d'octubre és la data límit que tots els ajuntaments del nostre voltant tenen per a poder exposar públicament aquesta taxa i que entre en vigor en temps i forma. Què vol dir això? Ara una vegada estarà publicada, nosaltres tenim exactament 30 dies naturals, és a dir, un mes, per a poder fer al·legacions a aquesta ordenança. Fins i tot nosaltres, el propi equip de govern, seguint models d'altres municipis que es publicaran en aquests pròxims dies, perquè el 4 d'octubre és esta setmana mateixa, podem agarrar exemples d'altres pobles i dir, ostres, és que en això no havíem caigut, o ostres, que això no ho havíem pensat. I al final, l'ordenança ha estat elaborada, i des d'ací també vull agrair-ho públicament, amb l'esforç, de concretament dos tècniques del nostre ajuntament, dos dones que han tingut una paciència infinita, no només en la elaboració de la taxa a correcuita, perquè a Vila-real no teníem res fet i han començat des de zero, lamentablement, perquè jo com a portaveu de Compromís, doncs també és una cosa de les que m'agrada dir, que tant de bo i Vila-real haguera comptat amb governs més valents que ja hagueren fet que la taxa de FEMS fora una realitat i no jugar sempre amb la demagògia de que estava inclòs en l'IBI, perquè és ben cert que no estava inclòs en l'IBI. S'estava pagant amb recursos propis que provenien igual de l'IBI, que del PIE, que de l'impost de circulació, que de les multes de tràfic. Vull dir, no venien de l'IBI. I a mi m'hagués agradat doncs, que ara els vilarrealencs i vilarrealenques només hagueren vist com s'incrementava i s'ha rebut dels residus, igual que passarà en els municipis del voltant que ja tenien la taxa de basures. En canvi d'ací, doncs, com no ha hagut ningú que s'atrevirà a fer això, ara passem de 0 a 100. Però és el que dic. Pense que és una... Ara ens hem ajustat a la llei gràcies a aquesta feina que han fet elles i a més amb el canvi de regidor també que han viscut en ple estiu, en plena elaboració de la taxa que ha deixat d'estar el meu company Xus Madrigal per a estar jo mateixa i clar, evidentment jo me podria haver llegit centenars de normatives de la taxa de residus arreu de l'Estat i fins i tot arreu del món i conèixer experiències d'altres països on això ja està implementat fa temps, de quina és la millor fórmula, però al final han tingut una paciència infinita tant elles com també Xus Madrigal en explicar-me a mi quina era la feina que estaven fent, com estaven treballant, amb quina consultoria comptaven per a fer-ho, que ja li dic que és una consultoria de la nostra ciutat agermanada, Vilanova i la Geltrú, que ho havia elaborat també per a molts ajuntaments allà. I al final hem aconseguit arribar en temps i forma a aquesta taxa que estàvem obligats a aplicar-la, però podem no haver-se adonat d'algunes coses o podem convidar a que la gent participe d'aquestes al·legacions que pot presentar i fer d'alguna manera doncs, que ens puguem replantejar si allò que hem contemplat en aquesta ordenança doncs, és millorable. I a més és que pense que és positiu, que moltes vegades sempre quan més ulls per a mirar una cosa millor i si hem de modificar alguna cosa doncs estem a temps i el que avui hem aprovat és això, que s'expose públicament i que se puga millorar.
Sols el 25% dels municipis de Castelló creuen que podran aprovar la taxa de basures abans del 2025. Això ho ha dit el Consell General de Secretaris, Interventors i Tesorers de l'Administració Local.
Perquè tenim un problema,
clar.
Que Vila-real no té o no té entre cometes, perquè Vila-real tenim ara mateix una interventora que està deixant-se la pell per traure endavant aquest ajuntament, però que al final s'ha jubilat el nostre interventor i és la viceinterventora que tenim dret a tindre com a ajuntament gran que som, la que està assumint les tasques d'intervenció, però clar, no tenim viceinterventor, vull dir, la viceinterventora està fent d'interventora, per tant, mos falta igual una figura en el departament d'intervenció, una figura fonamental. Aleshores, clar, ixa realitat que tenim ací a Vila-real també és la realitat de molts pobles, però és que, a més, especialment en els pobles més menudets. Hi ha pobles molt menudets que tenen un únic secretari o un únic interventor compartit sí. en 10 pobles.
Clar, ahir és on tirem mà de la autoritat supramunicipal, és a dir, de diputació, no?
No sempre. És a dir, ahir hi ha habilitats nacionals que a lo millor són d'una mancomunitat o d'una partida judicial concreta. Vull dir, no és que els posi diputació, és que són els que els pertoca, que tenen la plaça allí, però tu tens la plaça en un poble, que vol dir que és ixe poble i els sis del voltant.
I si no s'arriba...
un secretari o interventor una vegada a la setmana. O pobles com el que me ve a mi al cap ara mateixa és Cabanes.
Sí.
Cabanes tenen un problema amb la secretaria municipal que no funciona i no és, està mai.
Clar, és que cal dir que el que no tinga preparat esta nova taxa pagarà sancions, i sancions importants.
Efectivament. Aleshores, dir, que era millor.
Clar, és una llei que no podrem, que no podem en estos moments posposar-la més temps.
Correcte.
De fet, estos pobles menuts, que a més tenen inclús menys recursos, hauran de pagar... pues això, unes sancions. Per lo tant, estarà exposat a partir del 4 d'octubre i s'acceptaran clar, preguntes que a mi me fan. Un local que està declarat com un local comercial però que no mai ha tingut activitat pagarà una taxa de basures, n'hi ha un mínim i un màxim per als locals en funció dels metres, sense metres?
Sí, va tenent al, igual que les vivendes al valor cadastral del local i a lo que és l'activitat que desenvolupa en la mateixa. Si està donada d'alta com a local comercial però mai ha exercit com a local comercial, doncs el que ha de plantejar-se és modificar aquesta activitat que té registrada.
Modificar
l'activitat. Per tal de que no se contemple com a que és un local en activitat quan no la té ni l'ha tinguda mai.
Jo crec que hem repassat, perquè clar, és una taxa que va posar-se, que se té que posar, i crec que hem repassat el que més els interessava als oients, que al fi i al cap són els que s'han de posar les piles. Ha anat massa correcuita, eh?
Sí, una de les coses que a mi m'agrada destacar o que m'agradaria dir, quan vam estar en la reunió de Reciplaça, amb tots els pobles que depenem d'això i compartim el tema del tractament que se fa dels nostres residus, clar, allí molts i molts ajuntaments van parlar de la mitjana que pagarien ara mateixa en quant a la taxa de residus i s'increment de costos. Clar, la mitjana que parlava Castelló que anava a pagar de la taxa de residus era de 220 euros. Clar, 220 euros si nosaltres anem, i serà la mitjana, no? Si nosaltres anem a la nostra última, dels quatre apartats diferenciats, dels quatre trams diferenciats que hem marcat, si nosaltres anem a la nostra última, és a dir, a la de més valor, a la de més de 240.000 euros, clar, són 224,95. Aleshores, crec que ser conscients que la mitjana que és a la ciutat veïna, que al final és amb qui a lo millor ens hem de comparar, doncs és pràcticament el mateix que se pagarà per mitjana, perquè allí recordem que volien plantejar-se fer taxa única i que nosaltres siga el tram més alt, doncs crec que allí és on també es posa en valor o es nota el que és la diferència d'apostar per intentar anar a un impost que sabem que és obligatori, que siga d'alguna manera vinculat a aquesta progressivitat i capacitat econòmica de cada veí i veïna en vegada de fer-ho per taxa única i fer que al final tot el món pague el mateix quan no tot el món té aquesta mateixa capacitat econòmica per fer-hi front.
Sempre és aplicar la taxa de basura guiant-nos de lo que és lo que, o sigui, lo que val una propietat revisant el catastre, sempre se farà d'aquesta manera, és a dir, sempre s'agarrarà, perquè clar, en este cas sabem com es costa replegar la basura, doncs hem anat, els tècnics han sigut els que han dit anem al valor catastral, o sempre se dirà anem al valor catastral de les vivendes.
Doncs això és el que en teoria s'hauria de canviar, perquè el que demana la llei és que anem a un pagament per generació. Aleshores, anar sempre al valor cadastral, per a mi, crec que és la primera pedra per a poder fer que aquesta taxa siga d'allò més progressiva possible, però la idea, una vegada simplement en altres fórmules per, a, sí. per tal de poder establir amb certesa i claredat qui és el que més residu genera i, per tant, qui és el que més ha de pagar, doncs s'aniran a altres valors que, evidentment, no seran el cadastre.
Pues dit això, per a quan una revisió catastral per a Vila-real?
Doncs aquesta revisió cadastral no depèn directament de nosaltres.
La podem demanar.
La podem demanar i el que hauríem de plantejar-nos, atenent, suposo que hi ha gent que conega més quina és la realitat, sí. més que jo en quant al tema urbanístic, doncs és preguntar fins a quin punt ens convé o no revisar el cadastre de Vila-real atenent als valors que ara mateix es manegen de preus de mercat també i d'incidència.
Sí. El que passa és que l'últim...
I veure què és el que ens interessa veure, perquè l'última és del 2006.
Sí, però recordem que en el 2008 va estallar la bombolla immobiliària i en el 2006 se compren les coses molt ben comprades, bueno, per al que les venia, no per als que les compràvem.
Entonces... Efectivament, per això que podríem revisar-ho, però és cert que el preu de la vivenda cada vegada també està pujant més. Vila-real mateixa, el preu del lloguer que tenim així a Vila-real en els últims 4 anys ha pujat un 21% el preu del lloguer.
Sí, el que passa...
Aleshores, clar, el preu de la vivenda, malauradament, tot i que la vida ha pujat, el preu de la vivenda també ha pujat i els jornals no han pujat el mateix, ni el que ha pujat la vida ni el que ha pujat el preu de la vivenda. Aleshores, crec que n'hi ha moltíssimes coses a plantejar-se, però que aquest sistema neoliberal que ens engloba, malauradament, a qui menys beneficia és a la gent de peu, a la gent del poble, a la gent que se deixa la pell als sants a les 6 del matí per a alçar la persiana o per anar a la fàbrica i treballar 8 hores a torns de 21 dies seguits. No sé, vull dir que crec que ens hem de plantejar també que aquest salari mínim interprofessional doncs ha de seguir pujant i ha de seguir pujant a la mateixa velocitat que ho fan els preus i costos de la vida. Igual que no pot ser tampoc que gent que és titulada universitària doncs estiga cobrant el mateix que cobra una persona sense títol universitari. Vull dir, crec que la vida digna ha d'estar garantida per a totes i tots i això és el primer que s'ha de plantejar de qui siga la competència, que en este cas doncs també, malauradament, això també ve del govern de l'Estat i també... però també ve d'Europa, igual que la taxa de residus.
Bé, jo no compartir lo del 21% ha pujat el lloguer, però perquè la gent no té accés a poder comprar-se una vivienda, no perquè siga molt, molt cara, sinó perquè els bancs no concedeixen els préstamos com es concedien antes.
Clar que no. No es concedeixen precisament perquè no comptem amb les mateixes condicions les persones treballadores, claro que no.
Laborals.
Ara l'acomiadament és molt més senzill, molt més ràpid i amb molta menys capacitat, a banda de que la banca abans tu anaves a demanar un préstec i això és així, tu anaves a demanar un préstec per a comprar-te una vivenda i si és d'allí havent pagat els mobles d'aquesta vivenda, el cotxe nou i les vacances d'aquest estiu.
En canvi, ara... que això era el 2006.
Efectivament, això era el 2006.
Pues per això, no sé, hauríem de... Jo crec que està sobrevalorat els immobles que hi ha a Vila-real. Jo sí que demane, a més ho demane, i vostè està al govern i l'alcalde, i vostè com a vicealcaldessa, podrien demanar aquesta revisió catastral. Jo sé que després se recaudaria menys, però almenys cada un pagaríem per lo que realment el valor que tenim, no per aquella per allò fictici que ens van dir en el 2006 que tot el món creiem que, bueno, que això era Beverly Hills, no?
Efectivament, igual que replantejar-nos que les coses tancades se fan malbé. Les coses han d'obrir-se, hem de donar oportunitats a la gent jove a que pugui quedar-se en el poble a viure i que no se n'hagi d'anar a pobles veïns, que pugui quedar-se així, que pugui construir així la seva família, perquè això al final és riquesa per a tot el poble en general i que la gent que siga de Vila-real i vulga quedar-se en Vila-real tinga aquesta oportunitat en lloc de tindre el centre com el tenim ple de cases buides, velles, on fins i tot es crien rates, sí. Doncs crec que el que hem de fer és que estiguen obertes, luminoses i que el que es puga criar-se siga vida i gent jove i alegria.
I tant que sí, jo també aposto per un centre viu, perquè això sí que és de veres que no ocorreix no només així a la ciutat de Vila-real, sinó que hi ha moltes ciutats i molts pobles grans en aquesta situació.
Sí.
María Fajardo, vicealcaldessa, no sé si li queda algo per dir.
No, per la meva part crec que ho he explicat tot.
Pues moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Autoescuela Morós, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Morós, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Y ahora tenemos aquí en Radio Villarreal a la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, Víctor Viciedo, que es su presidente, y también Pepe Llop, que es su vicepresidente. Buenos días.
Buenos días a todos.
Buenos días a todos.
Votaciones en Europa sobre la utilización o no de fitosanitarios.
Bueno, efectivamente, y antes de entrar en materia me gustaría explicar algo porque es un poco complejo, ¿no? Uh-huh. Lo primero que quiero que la gente entienda es lo que es un LMR, límite máximo de residuos. No es un límite toxicológico, porque la gente coge este límite como el toxicológico, ya que es el autorizado, pero el autorizado no deja de ser un límite comercial. ¿Qué significa? Que nosotros los agricultores, tratando a la dosis de empleo con una sustancia y con los plazos de seguridad que vienen en lo que es el prospecto, no podemos superar ese límite. Uh-huh. Eso se llaman buenas prácticas agrícolas. El límite toxicológico está miles y miles de veces por encima, para que la gente lo tenga claro, porque muchas veces cuando se supera el MR enseguida hablamos de venenos y hablamos de cosas extrañas. Bien, partiendo de esa base, ¿qué es lo que ocurre en Europa? Pues en Europa, cuando se prohíbe una sustancia o cuando pierde el registro, automáticamente se pone de límite máximo de residuo 0,01 miligramo por kilo. ¿Eso qué significa? Eso es el límite de detección y significa que no se detecta residuo. Es decir, que nosotros lo tenemos prohibido, nosotros no lo podemos utilizar, pero fuera sí lo pueden utilizar, pero no pueden meter ningún residuo en Europa. Y eso, de alguna manera, sería lo que dicen cláusulas de espejo, porque tú a un país no le puedes imponer qué es lo que debe y no debe prohibir, ni le puedes imponer las leyes, ni le puedes imponer un salario, ni le puedes imponer nada. Uh-huh. Con lo cual, todo esto de las cláusulas de espejo es una auténtica memez. Y si lo único que puedes hacer es ponerle un LMR 0,01 miligramos por kilo, que es el de detección, pues bendito sea, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que cuando algún producto o alguna sustancia pierde ese registro, pues el país se pone a negociar con la Comisión Europea, diciendo, no, es que nosotros tenemos otros plazos de seguridad, es que nosotros tenemos otra dosis, es que nosotros tenemos una plaga que viene más tarde, tal, y entonces pues necesitamos que el límite máximo de residuos me lo eleves, y en lugar de ser 0,01 miligramos por kilo del de detección, pues sea 0,04, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso estaba la carbendazina, está el espirociclofeno, el benomilo y el miconazol. Y eso es lo que se ha votado en Europa. ¿Qué es lo que se ha votado? Reducir el LMR al de detección, porque estos lo tenían más elevado debido a esas negociaciones, reducirlo al de detección en todos los productos agrícolas, menos en cuatro, que era la lima, el limón, la mandarina y no me acuerdo del otro. Bueno, pero es igual. Entonces, eso es lo que proponía la Comisión Europea. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que algún partido de izquierda lo que dijo es que no, que para todo, que hay que bajárselo al de detección a todos los productos y para todos los productos agrícolas. Bueno, pues el Partido Popular votó en la línea de la Comisión Europea y la izquierda, extrema izquierda, los verdes, la extrema derecha votaron en contra. Entonces, de alguna manera, pues han salido vídeos en todas las redes criminalizando al PP y señalando al Partido Popular como que es enemigo de los agricultores por haber votado que estos productos, carbendazima, el miconazol, etcétera, mantengan el LMR por encima del 0,01 miligramos por kilo en el caso de las limas, los limones y las mandarinas. Bien, eso está mal, está feo. El Partido Popular creo que se ha equivocado, ¿vale? Pero yo lo que no admito es que partidos que lo que están haciendo es que nos prohíban fitosanitarios, que están presionando para que nos prohíban todo tipo de fitosanitarios, que ya no podemos combatir las plagas, que esos se alcen como los salvadores del campo español porque han votado que les bajen al 0,01 miligramos por kilo a estos productos. Porque eso es una indecencia. Porque vosotros, partidos políticos, lo que estáis haciendo es que nos prohíban fitosanitarios porque sí. Y la prueba de que es porque sí es que la Unión Europea está admitiendo límites máximos de residuos superior al de detección cuando nosotros lo tenemos prohibido. Y es porque no es veneno, porque no es ninguna... no es tóxico, no es ningún perjuicio para absolutamente para nadie.
Cuando usted habla que ustedes lo tienen prohibido, es decir, en la Comunidad Europea está prohibido, pero lo que viene fuera de la Comunidad Europea no está prohibido, esos productos. Porque cuando llegan al sitio, ese límite máximo de residuos ha desaparecido. Caso, por ejemplo, del metal...
Sí, el metilclorpirifos, por ejemplo, nosotros lo tratábamos en primavera. ¿Por qué? Pues porque es cuando...
¿Y el clorpirifos?
Y el clorpirifos.
¿Que hablamos del metilclorpirifos?
Sí, porque era lo que pedíamos nosotros como una autorización excepcional. Pero bueno, el clorpirifos está igual. El caso es que estos dos productos perdieron el registro. El uno lo perdió, el clorpirifos, porque en un análisis pues salió de que tenía ciertos riesgos, y el otro, a pesar de que los que hicieron el análisis no detectaron esos riesgos, pues se prohibió por principio de precaución. Entonces, el tema está en que nosotros, cuando nosotros tratábamos, al mercado no llegaba absolutamente ningún residuo. ¿Por qué? Pues porque estaba en flor o porque la naranja era muy pequeñita. Entonces, si nosotros, en el caso de que esto siguiera llevándose y nos dijera no, pero el límite máximo de residuos es 0,01 miligramos, encantados de la vida.
¿Lo cumplirían?
Claro, porque no meteríamos residuos en nada, pero tendríamos un arma muy eficaz contra el trip, contra el cotonet y contra todo. Lo que pasa es que estos sinvergüenzas nos los han prohibido y nosotros no los podemos utilizar. Y no hay riesgo para la población civil, no hay ningún riesgo. Es todo política, porque científicamente, cuando se hacen los estudios, se ve que estos productos, vamos, desde el momento que se les da un registro, la EFSA les da un registro, es porque se ha hecho el estudio y no son peligrosos ni para el medio ambiente, ni para los animales, ni para las personas. ¿Por qué les quitas el registro posteriormente en la Comisión Europea? Se les quita porque sí, porque hay presión política. Por esto, sinvergüenzas son los que están sacándoles colores al Partido Popular, que lo ha hecho mal, por haber votado que el límite máximo de residuos se mantenga para los limones, la lima y las mandarinas, mientras que estos lo que están haciendo es que nos quedemos sin armas contra las plagas, así
Víctor,
de sencillo.
A mí me gustaría recalcar, porque hay mucha gente que nos estará oyendo que no son agricultores.
Sí.
Y cuando hablamos de fitosanitarios, no estamos hablando de venenos.
No,
estamos hablando de medicinas de las plantas.
Efectivamente.
Las medicinas de las plantas, como las medicinas para las personas, correctamente utilizadas, no tienen absolutamente ningún riesgo, ni para el aplicador, ni para el consumidor final del producto.
Vale, y el aplicador está utilizando a un litro por mil, mientras que el límite es una partícula cada 100 millones de partículas.
A dosis muchísimo, muchísimo más altas. Entonces, realmente se está discutiendo del sexo de los ángeles, se está demonizando una actividad que es tan normal, que existe desde toda la vida, porque la agricultura prácticamente no es desde que el hombre es hombre, porque al principio no había ni agricultura ni había nada. Pero de las primeras actividades que se desarrollaron, una de ellas fue la agricultura, que fue cuando la gente empezaba a estabilizarse en las poblaciones, en los poblados, en definitiva, o en las cuevas en aquel momento. Entonces, no demonicemos una actividad, seamos sensibles a las reivindicaciones, porque si las plantas como seres vivos tienen enfermedades, necesitan armas para luchar contra esas enfermedades. Uh-huh. Esas armas son los fitosanitarios.
Tenemos unos 15 minutos y hemos de hablar de las jornadas que se hicieron en Betxí. Sí. Y también, Víctor, quería hablar...
Bueno, yo apostillar con respecto a lo mismo es que en Nules, que hubo allí un simposium y estuvo la Unión, ABA y tal, no se habló absolutamente nada del verdadero problema que estamos teniendo en la Comunidad Valenciana con respecto al tribaurantis, el cotoné de Sudáfrica, los ácaros, debido precisamente a la prohibición de fitosanitarios. Estamos teniendo un problemón bestial, está todo el mundo súper preocupado porque las cosechas van a caer y, en cambio, en esas jornadas se habló del cambio climático y de los negacionistas. O sea, no se puede ser... bueno, me voy a guardar el calificativo por no ofender, pero yo creo que todo el mundo me entiende.
No hay nada contra el TRIP.
Ahora mismo vamos a ver. Sí que puede haber, porque resulta que el TRIP necesita un fitosanitario que entre en la savia. Es decir, sí. Fitosanitarios...
Vamos a ver. La lucha es muy complicada. Tenemos una plaga muy seria. Y además, es... lo que he echado en falta en las jornadas citrícolas que se desarrollaron en
claro,
Betxí.
Es de eso de lo que vamos a hablar, es decir...
Hemos hablado de que tenemos una serie de plagas que se nos han disparado. Por cierto, el cotoné de Sudáfrica, igual que vino, está desapareciendo. Pero nos hemos cascado 3 años con unos daños que han tenido que soportar el de siempre, el agricultor. Pero tenemos las arañas,
ácaros
en general, moscas blancas, y en ese momento ha entrado el TRIPS. Entonces, las jornadas citrícolas que se han desarrollado, un 10 a la organización en cuanto a que es imprescindible el divulgar. Pero el divulgar conocimientos... es absolutamente imprescindible el tener en cuenta que lo que hay que divulgar son soluciones a los problemas también. Y lo que hay que buscar son soluciones a los problemas. Yo asistí a una serie de conferencias y la frase que más veces oí es que estamos en mantillas. En la lucha biológica contra esto estamos en mantillas. Contra esto seguimos estando en mantillas. Y centrándonos un poco en el TRIPS, porque es, digamos, lo que está de moda, aunque yo creo que en este momento tenemos la araña como un problema mucho más serio, en estos momentos incluso la mosca blanca más serio aún, tenemos que la situación del TRIPS no es una situación que afecte a los cítricos, no es una situación que afecte a una zona. Se detectó en la Comunidad Valenciana en el mes de junio y hoy está prácticamente en toda la Comunidad Valenciana. Parece ser que se salva un poco el norte de la provincia de Castellón, pero está prácticamente en cualquier parte. Pero es que no afecta a cítricos. Afecta a cítricos, afecta a caquis, afecta a kiwis, afecta a aguacates, afecta a pimientos.
¿Podemos estar hablando de una pandemia de alimentación?
Estoy hablando de una plaga polífaga, absolutamente polífaga, que ataca absolutamente a muchísimas especies vegetales. Entonces, otra vez nos ha pillado con el pie cambiado. Nos hablan, y está muy bien, de biología. Nos hablan de posibles lucha biológica que pueda llegar a ser eficaz. Pero a la hora de la verdad, estamos ante una plaga que además, en nuestras condiciones, puede tener muchas generaciones. Es decir, lo tratas hoy, incluso teniendo un producto que pueda ser eficaz, si no tiene una duración a los 4 días, la plaga vuelve a instalarse y vuelve a propagarse, y eso nos ha pillado absolutamente en mantillas. Nos ha pillado en mantillas cuando, y hace desde el 2016 estaba en algún sitio, cuando ya la tenemos como declarada como plaga desde hace 2 años en Andalucía. En Andalucía se ha hablado, pero se ha hablado relativamente poco. ¿Y por qué? Porque en todas las conferencias, en todas las charlas, en toda la divulgación, se basa en algo que se repiten siempre ideas que son siempre las mismas, que son conocidas, pero la solución choca contra esas ideas, porque esas ideas hablan de reducir plaguicidas, de fiarlo todo a medios de lucha biológica. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los cultivos? Y vuelvo a repetir, con todos los cultivos prácticamente, porque el TRIPS es absolutamente polífago y ataca a muchas, ya se ha detectado, y a la que no haya atacado la va a atacar dentro de nada. Además, vive perfectamente en mucha fauna silvestre y de esa fauna silvestre infectará los cultivos.
Es decir, que el ecorregimen de cubierta vegetal no es recomendable. Entonces,
vamos a ver, es recomendable para lo que es recomendable, pero
si viene el trip,
pero igual que nos dicen que aquello es un reservorio de fauna útil,
sí, también lo es,
también
de la otra
lo
fauna.
Es de fauna peligrosa. Entonces hay que valorar las dos cosas. También me preocupó mucho divulgación, que como divulgación me parece muy bien. El que a mí me dio la sensación en esas jornadas de que volvíamos a los años 50 y 60. Por fin nos volvieron a hablar de la importancia de la materia orgánica y de la importancia de la materia orgánica en la estructura del suelo, en la retención de agua, en la retención de nutrientes. Eso no es de ahora. Eso es conocido desde... iba a decir desde que el mundo es mundo. En segundo de carrera, en el año 70 y muy pocos, ya conocíamos cuál es la eficiencia de la materia orgánica. Pero nos hablan de la importancia de tener una materia orgánica por encima del 2%. A mí me gustaría conocer un dato que lo estoy persiguiendo y no lo he encontrado aún. ¿Qué porcentaje? Si quitamos algunos suelos, digamos, de la Marjal y algunos muy concretos, de toda la zona cultivable que hay en la Comunidad Valenciana, ¿cuál es el porcentaje que está por encima del 2%? Si estamos buscando aplicar técnicas que necesitan un nivel alto de materia orgánica, difícilmente podremos aplicarlas si no lo tenemos. Y si para ello hemos de ir a incorporar... Volvimos a oír hablar de cosas que a Víctor le sonarán perfectamente, de la gallinasa, de la isherry, de productos que aquí hemos utilizado y hemos utilizado durante muchísimo tiempo. Mi pregunta es, ¿por qué se dejaron de utilizar? Se dejaron de utilizar, pues, simple y llanamente, porque era inviable la aplicación. Es cierto que hoy podemos disponer en fincas determinadas posibilidad de esparcimiento de esos productos de una manera mucho más sencilla. Pero, ¿a dónde voy? Estamos ante problemas muy serios y hemos de salirnos un poco del discurso oficial. Hemos de salirnos del discurso del conocimiento para pasar un poco, a través de ese conocimiento, ir directamente a buscar la solución. Y la solución inmediata, la solución de futuro, hay que trabajar en ella, hay que pelear por ella. Pero a mí no me sirve el que me digan que esto estamos en mantillas. Pero esta es la solución, pero estamos en mantillas. Oiga, que yo tengo el problema y lo tengo que solucionar mañana.
Sí, en este caso la autorización excepcional de algún tipo de productos se podría...
De eso hablaré. Un minuto para incidir en algo que nosotros hemos pedido muchas veces y que tú recordarás que nos decían que las autorizaciones excepcionales eran muy complicadas, eran muy difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a fijarme única y exclusivamente en dos productos. La consellería ha buscado una autorización excepcional de de un producto que se está utilizando para la mosca de la fruta, que la ha pedido y se lo van a dar. Pero es que hay uno que además está recomendado por la propia consellería, pues, para piojo rojo, piojo blanco, serpetas, piojo gris, caparreta, cotonets, mosca blanca, para muchísimas plagas y plagas importantes, que su venta, simplemente porque Bayer no la había defendido, no había renovado su vigencia, que concretamente es el espirotetramat, que como solo tiene una marca comercial, la puedo decir, que es el Momento, que solo se puede vender hasta el 31 de octubre de este mes, que empezamos mañana, y que solo se podía utilizar hasta el finales de abril del año que viene, del 2025. Sí. Pues simplemente se ha pedido esa autorización y se ha prorrogado, ya aprobado, hasta el 31 de octubre del 2025. Es decir, que lo que nosotros decíamos, que las autorizaciones excepcionales son útiles, son prácticas y son posibles, y se nos decía desde todas partes que eso era muy complicado, que era difícil y que su aplicación estábamos pidiendo peras al olmo, pues los hechos, la política de los hechos y el tiempo, Susana, nos da la razón en casi todo.
Bueno, la autorización excepcional no solamente es posible, sino que en los reglamentos está contemplada, y está contemplada cuando no tienes un producto eficaz contra alguna plaga, y entonces pues la autonomía, en este caso la consejería, lo pide al Ministerio de Agricultura, y el Ministerio de Agricultura, si ve que eso es factible, lo tiene que aprobar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en Europa nos han marcado un índice que se llama índice de toxicidad. Sí. Ahora mismo no recuerdo si era NH1 o NQ1, ya no me acuerdo, que donde los productos, en función de su categoría, pues multiplican por 8 por 16.
En esa medición.
Efectivamente, por 8, 16, 32, y la última categoría es precisamente la autorización excepcional, que multiplica por 64. Entonces, el ministerio es muy reacio a poner autorizaciones excepcionales, cuando resulta que son vitales. En este caso es vital que nosotros necesitamos un sistémico, el sistémico más efectivo para que se haga una autorización excepcional, porque nos estamos quedando sin sistémico. Los sistémicos son esos que yo antes decía que entran en la savia, y como resulta que el Streptococcus aureantis se esconde dentro de la hoja, pues con uno de contacto no lo puedes matar. Entonces necesitas un sistémico. Y luego también nos estamos quedando sin acaricidas. Entonces, si nos quedamos sin acaricidas y justo los ácaros se van adaptando a los tratamientos con determinados productos, es decir, un producto tú no lo puedes volver a repetir en el caso de los ácaros, sino que tienes que dejar un tiempo de seguridad, y entonces el siguiente tratamiento lo tienes que hacer con otro producto. Si nos estamos quedando sin alternativas,
¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a hacer? Si tenemos uno bueno, el agricultor reitera ese producto. Si reitera ese producto, viene un fenómeno de resistencia. Y si viene ese fenómeno de resistencia, nos quedaremos con menos productos aún. Pero es que no solo nos están quitando las medicinas. Y simplemente para que la gente se dé cuenta de que lo que se está encargando es la autonomía alimentaria. No vamos a poder
fabricar la soberanía
alimentaria, que al final es la autonomía, pero me gusta más soberanía. Resulta que a la hora de fertilizar, que es dar de comer a las plantas, también nos dicen qué, cómo y de qué forma, pero nos lo dicen los burócratas, basados en que tienen unos investigadores que todos son de l'administració, pràcticament.
O pertenecen a organitzacions ecologistes.
Claro, es que, cuidado, escucha más. Cuidado, porque en este sentido le dirían, hombre, es que en teoría se está cuidando su salud.
Sí, pero, pero vamos a pisar el terreno. Vamos a pisar el terreno. Y por ejemplo, nos han prohibido, está prohibido en cítricos, prácticamente desde el 1 de noviembre hasta el 1 de marzo, el aplicar nitrogenados. Vale. Resulta que yo tengo una variedad que un año es cálido, y además es una variedad temprana, que me brota muy pronto, que además florece muy pronto, y que a finales de enero, primeros de febrero, ya tiene una floración bastante manifiesta y bastante...
Claro, pero llegaría con residuo al mercado.
No, perdón. Estoy hablando de una variedad muy temprana que está vegetando muy pronto, que yo ya he recolectado la fruta en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre, como muy tarde. Entonces, y con arreglo a la norma, yo no puedo darle de comer a un árbol que está trabajando. ¿Cuál es el resultado? Que claro, me tirará toda la flor, porque esa flor no recibe la alimentación que necesita. Entonces, ¿cómo voy a cultivar yo? Pero es que después me ponen también limitaciones a cantidad. Y está claro que en función de la producción, y dicen que hemos de ser productivos, que hemos de ser...
Claro, usted veía las incoherencias que habían en esas jornadas.
Susana, es que en una palabra,
las jornadas son divulgativas y deberían tener un elemento de discusión de lo que se divulga, que es lo que dice la norma.
Claro.
Porque estos son los productos autorizados para combatir el TRIPS. Uh-huh. Oiga, ¿hay alguno que me garantice que me resuelva el problema? Pues busquemos algo que me resuelva el problema. Uh-huh. No, es que ya vendrá la lucha biológica y cuando se equilibre, pero es que en la lucha biológica jugaremos siempre con una realidad. Y es que un insecto o un bichito, el que sea, que controle una plaga o que pueda alimentarse de una plaga, necesita la presencia de la plaga. Si es muy baja la presencia de la plaga, el bichito muere.
Mira, resumiendo,
si hay mucha, no puede controlarlo. Entonces, vayamos a lo que hemos ido siempre, que es a una lucha integrada en la que tengamos productos eficaces para cuando tengamos un problema, y vayamos a la lucha biológica, porque todos somos defensores de la lucha biológica.
En cuatro palabras, tenemos cuatro personajes: el político, que no tiene ni idea y que se está fiando de un teórico, el teórico que nunca ha pisado el campo y que le está diciendo al político que prohíba esas sustancias y que las vaya reduciendo porque teóricamente hay no sé qué. Y luego tenemos al técnico, que lo tenemos ahí, que este señor simplemente
obedece
lo que le dicen.
Que dice el político.
Y luego tenemos los que de verdad luchamos por sacar la producción adelante, que vemos que estos teóricos nos han fastidiado y nos han dejado sin productos para poder combatir las plagas. Uh-huh. Y así estamos.
Gracias a los dos por haber venido. Ellos son presidente y vicepresidente de la Asociación de Labradores Valencianos Independientes. Asociación de Labradores Independientes Valencianos. I a vosaltres, a vostès, a tots, gràcies per haver estat en mi 2 horetes, i demà 2 horetes més. Fins demà.
Pregúntame y responderé. Mi vida es la música. Mi vida es la música. Me preguntas qué vida llevo, si se puede realmente vivir de eso. Yo respondo que es difícil, pero es mi jodido sueño.